IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si no ens entenem pel llenguatge, entenem-nos per l'amor.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. Rosa, tu recordes quan vas començar a llegir?
La veritat és que no. Si me poso a pensar, me ve al cap quan era ben petitona i que als meus predins hi havia rondalles i el meu predí, especialment això és el que record més, ens contava una rondalla en el meu germà i a mi. Sempre triàvem la flor romanial. Potser sigui el meu primer record de llibres. La coneixes?
I tant, la flor romanial, el fill del sol i la lluna, Antoni Garriguello. Record molts personatges entranyables gràcies a les rondalles i gràcies a la meva padrina. I saps que és una de les coses que record amb més amor de la meva infantil. Els vespres freds, escoltant una rondalla darrere una altra, perquè jo, com pots imaginar, no me'n cansava mai.
M'ho imagino perfectament. El que no sé és si els lectors neixen o es creen. T'assembla que avui en parlem d'això?
Me sembla una bona idea. Començam.
Flames a la fosca. IB3 Ràdio.
Començam el nostre programa d'avui parlant d'una nina que de ben petita va descobrir el poder dels llibres. Es diu Matilda i és fruit de la imaginació de Roald Dahl, un gran escriptor considerat un dels grans renovadors de la literatura infantil i juvenil.
Al complir los 4 años, Matilda ya se había leído todas las revistas de la casa. Una noche se armó de valor y pidió a su padre algo que deseaba desesperadamente.
¿Un libro? ¿Para qué quieres un libro?
Para leer.
¿Leer? ¿Para qué quieres leer si tienes un televisor delante de tus narices? Un libro no te dará nada que no pueda darte antes un televisor.
Quítate de en medio.
A partir de entonces, todos los días, en cuanto su madre se iba al bingo, Matilda caminaba 10 manzanas hasta la biblioteca y devoraba un libro tras otro. Cuando terminó de leer todos los libros infantiles, empezó a rondar en busca de alguna otra cosa. La señora Fells, que había estado observándola con fascinación durante las últimas semanas, ofreció a Matilda valiosa información bibliotecaria.
Claro, pequeña, teniendo un carnet de la biblioteca podrías llevarte los libros a casa. Así no tendrías que venir hasta aquí todos los días. Podrías llevarte los que más te gustaran.
Eso sería maravilloso.
De ese modo, la poderosa mente de Matilda continuó creciendo, nutrida por las ideas de todos los autores que habían lanzado sus libros al mundo como barcos a la mar.
El final és preciós, no?, d'aquest tall, como barcos a la mar.
Jo és que Matilda, t'he de dir que també era una de les meves ninetes.
És una història ben maca, Matilda, de Roald Dahl. És una història tan maca que fins i tot ha coincidit que aquest dia s'està celebrant aquí en aquesta ciutat, a la Biblioteca Pública de Can Sales, un club de lectura on precisament els infants estan llegint Matilda, d'aquest autor de Roald Dahl. Carolina Guaita, bon vespre.
Bona.
Benvinguda. A Carolina Guaita coordina aquest club de lectura que està enfocat a infants de 7 a 11 anys. Estàveu llegint Matilda, no, Bara?
Sí, ara ja quasi hem acabat el club de lectura de Matilda.
Jo no sé, Carolina, si hi ha molt d'infants que siguin com Matilda, 4, 5 anys, i ja siguin capaços de llegir-se tots els llibres de la secció infantil i juvenil de la Biblioteca de Can Sales.
No, el que té de genial en Roald Dahl és que és molt exagerat. I així se pot remarcar molt bé els temes que ell vol parlar en el llibre, en sons, els nins, perquè és tan exagerat que no, és impossible perdre la broma, no? És l'humor que té, no? És la veritat és que no, que és molt exagerat. Però...
I Carolina, com són els infants que s'apunten en aquest club de lectura?
Són nins lectors, sobretot en el juvenil, ja, si en el juvenil no són... no són lectors, ja no venen. És infantil, és veure que tenen compte de tot, entenc. Els que són molt, molt lectors, els que no ho són tant dir, a veure si es contagien. Sobretot si venen parelles de germans, que no sé per què sempre hi ha un que llegeix i un altre que no. Perquè no poden ser tots lectors. N'entenc, ja, entenc de que han vingut a juvenil i ara ve el germà petit i segueix, no, la línia, però la veritat és que si estan dos en el mateix club, perquè que en una franja de 7 a 11 anys hi ha molt de màgia i poden venir, sí, poden venir dos germans en diferència de 2 o 3 anys i sí, qualque pic entenc que no són tots, però és una... De fet, és l'única d'activitat d'animació a la lectura de la biblioteca així de l'estat infantil i juvenil que està dirigida a nens lectors, perquè ara, per exemple, per venir un conte a contes, per venir nens teatre, per venir nens tallers que estan relacionats amb els temes de les exposicions de llibres, no, aquí se veu molta més diversitat. Però en el club de lectura hi ha més a compartir una lectura i suposa que ja ets un nen lector.
Aquest és un llibre de Roald Dahl que pot llegir perfectament un adult i gaudir dir-lo perfectament. A vegades alguns autors volen defugir aquesta etiqueta de literatura infantil i juvenil, sinó de literatura que pot llegir tothom, fins i tot un infant o un jove. Però no sé si és un poc difícil per un nen de 7 o 8 anys.
Sí, per 7 o 8 anys. Encara, com que són les més petites del club, quan toca un llibre que és més adient pels més grans, que ara s'ho estan passant pipa, t'ho pots imaginar, de 10 o 11 anys disfruten, els toca llegir un poquet amb els pares.
En aquest sentit, supos que és important que els pares també s'impliquin en l'activitat lectora dels seus infants. I no sé si en el club de lectura això ho detectau, és a dir, que són nens que llegeixen perquè a casa seva també llegeixen.
Sí, però sense dubte. I de fet, és que els acosta a llegir, estan allà perquè els pares no se'n poden venir, que els lectors que van ser ells de petits, els nens ara, no siguin iguals, però cada nen surt com...
Com surt.
Sí, i no sempre, clar, té els mateixos interessos, les mateixes... és veure que tenen l'exemple, no? Però després... alguna ho saps? A lo millor tenen un dels progenitors és molt lector i l'altre no, i justament agafen l'altre. Però tenen sempre, sí, de veritat és que sempre tenen l'exemple
dels pares.
Sí.
I com organitzeu un poc aquest club de lectura?
Bé, nosaltres llegim a casa. Normalment tenim pautat el que hem de llegir cada setmana.
O sigui, llegiu una part del llibre
sí,
en grup?
Sí, és important, només llegir fins aquí, ni quedar-se enrere, perquè després, clar, si fes les activitats, si fes la gincana, si se'l fa un lloc de preguntes, clar, no, queden enrere, ni llegir de més, perquè després no podem evitar esclafar la història en els companys. I no, sempre estan acostumats a que hi ha aquesta regla i llegim a que nostre, i després ja el que fem en grup és activitats revoltant tot el que surt en el llibre, parlar un poquet de tot el que surt i després fer activitats relacionades per compartir precisament aquesta lectura.
I tu què creus, Carolina? Avui mos estan demanant en aquest espai a veure si els nins neixen lectors o si en els nins se pot fer que un nin se converteixi en lector, encara que en el principi no sembli tenir una inclinació cap a la lectura.
Els nins passen per moltes fases. El que jo tenc vist a la biblioteca és que si de petits els ha agradat, encara que tinguin aquesta fase que després per ahir com a que fugen de la lectura quan són juvenils, si els ha agradat molt de petits hi tornen. Ara si de petits ja no els agrada, miracles... Jo som de la creença de que realment mos venen molt fets, no? De que evidentment si has influència, és exemple, però si un nen és hiperactiu per lo que sigui, no té la capacitat de concentració davant de la lectura, farà molta feina, li possibilitarem evidentment que perquè és que ha de llegir, vull dir, no podem avui en dia arribar adults fora de llegir, però no arribarà a disfrutar tant com és que ja quan era petit li mostraven els contes i disfrutava, que són, que si se deu, són la majoria. Vull dir, si filla de que és que els vols entrar i veure la quantitat de contes que hi ha quan són petits i disfruten.
Quin tipus de llibres són els que tenen més èxits a la vostra secció d'infantil i juvenil, per exemple, de la biblioteca?
Home, avui en dia te pots imaginar que els contes es entren molt per l'imatge. Mm. I a més, és que és com, no saps per on comença, si és abans la gallina o l'ou, perquè per una banda és veure que els nens necessiten més imatge, però és que damunt hi ha hagut un desenvolupament de l'àlbum il·lustrat espectacular, sí. Però espectacular, els llibres que hi ha que gaudeixen els nens, els nostres fills, no són, vamos, és que jo és el que tenia comparat al que ara, jo...
Una oferta espectacular,
sí. Els contes que ara jo s'hagués disfrutat, però m'hagués estat espectacular. I ja, és bé, no? I ja n'hi havia editorials que feien coses molt guapes, però és que ara jo, que és la meva feina, realment molta de la meva feina és fullejar contes i llibres, sobretot de coneixements infantils, no, és que no...
No pot triar.
Passes de matí, no te n'adones, perquè és una passada que se fa ara per els infants.
Molt bé.
I clar, tot això s'aprofita. Mm. O se costa un poc més després passar en els llibres ja fora tant d'il·lustració. Però clar, és que és un món que pot gaudir des d'aquests petitó, perquè ara fan llibres per bebès super resistents de cartró i preparats. I encara que tinguis ja edat de llegir un poc més, encara disfrutes d'aquests contes. O sigui que ara la franja de l'àlbum de l'Ustà, jo crec que s'ha ampliat. Vull dir, cap a baix, cap a els bebès,
i cap
a els que ja sí, suposa que han de llegir llibres curtets, però encara estan en l'àlbum de l'Ustà.
Carolina Guaita, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui des de la Biblioteca Can Sales i compartir una mica aquesta experiència del cercle lector, tant d'infants com joves, que avui han contat a Flames a la Fosca.
Gràcies.
Adéu. Adéu.
Seguirem aquesta iniciativa de ben a prop i, si vols, continuant, no?, parlant de llegir en família, perquè la setmana passada justament el tema principal d'aquest programa era la Setmana del Llibre en Català i descobríem una activitat organitzada per la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de FAPA Mallorca i es tracta, ja ho dèiem, de llegir en família. Tenim els estudis d'IV3 Ràdio, Cati Bell de la Fuente, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I Marta Guijarro, membres totes dues de FAPA Mallorca, bon
Hola,
vespre.
Hola, bon vespre.
Què és Llegim en Família?
Bé, Llegim en Família és un projecte que vàrem engegar ara a principi d'any, bé, a lo millor a partir de desembre de l'any passat, i és un llibre que... és un projecte que es basa, bàsicament, en l'idea que de famílies lectores, fills lectors. És a dir, que l'exemple és una cosa molt important. I a més, aquesta premissa va relacionada sobretot amb l'èxit escolar. Els nens que llegeixen tenen una millor comprensió lectora i això està argumentat i demostrat a tot arreu.
És curiós perquè record que s'informa PISA, un de ses elements que valora és l'existència de llibres, el nombre de llibres que tenen les famílies a casa, el nivell educatiu dels pares, però aquest tema del número de llibres m'ha fet pensar molt realment, perquè això vol dir que és una variable que hi té a veure després en l'èxit escolar.
I té a veure, clar, vull dir, és que els nens creixen fent i mirant l'exemple dels que tenen al costat. Els primers que tenen al costat són la família, els pares, els germans, els padrins, les persones que viuen amb ells. Per tant, els nens que veuen que dins casa, igual que quan s'asseuen tots a taula, igual que quan tots s'asseuen a veure una pel·lícula, tenen un moment, una estona per llegir plegats, pues, ho van incorporant a la seva vida i això forma part d'ella. Per tant, això els ajuda a millorar vocabulari, a millorar expressions, a millorar la seva manera de parlar i de comprendre el món.
Per tant, com a associacions de pares i mares d'alumnes, agafeu el lideratge i l'implicació, no? Intenteu que els nens llegeixin més. I quins objectius persegueix, però, aquest programa?
Bueno, lideratge...
l'intenteu agafar.
Molt ambiciosos? No som. Sí que hi ha una cosa que, vull dir, a nosaltres mos ha sorprès, perquè és una iniciativa que sempre que la presentàvem, ara que l'estem presentant i estem un poquet en la campanya de difusió, molta gent se sorprèn de que no hi hagi una iniciativa així de part de l'administració, així com hi ha altres comunitats, com per exemple a Catalunya, en el País Basc, com ha dit, sí que hi ha unes iniciatives que són institucionals i que és el foment de la lectura dins les famílies. Aquí no hi ha estat mai, és curiós. I per tant, doncs, bueno, pensam que es marc on millor se pot desenvolupar és dins, efectivament, dins les associacions de pares i mares. I a partir d'aquí, el nostre missatge, l'objectiu principal és, sobretot, vull dir, difondre aquest missatge. Vull dir, saps que si tu llegeixes en els teus fills, ells llegiran. Vull dir, com un karma, vull dir, quasi, no? És a dir, anam dient això a tots, per tot, i en el mateix temps intentam fer activitats, donar propostes d'una manera molt humil, perquè nosaltres no som els que en sabem més, però sí el que fem és cercar persones que mos assessorin, que mos expliquin i que mos diguin un poquet de quina manera poden fer aquesta feina.
I com s'organitza això? És a dir, com se fa? Com funciona Llegim a Família? Un exemple pràctic, per exemple, jo som d'una pima d'una escola de Palma i he sentit renou de que estàu fent això i dic, fapa, me podeu explicar com ho podem fer?
Doncs, bueno, si és d'una escola de Palma, el primer que has de fer és anar a la pima de la teva escola. I pot ser que aquesta escola estigui adherida o no estigui adherida. Actualment n'hi ha 30 escoles de primària i 6 instituts que estan adherits en aquest projecte. Si no està adherida, el que pots fer és fer-lis pessigolles perquè s'adhereixin, perquè a tu t'interessa aquest tema. Per tant, dir-los, men, què passa que nosaltres no estem adherits? Si estan adherits, ells mateixos ja te donaran quin és el recorregut. I nosaltres el que fem és posar, començar a donar tota una sèrie de propostes i recomanacions i després organitzar tota una sèrie d'activitats. I una altra de les activitats que fem és adjuntar totes aquelles activitats que tinguin relacions amb foment de la lectura que se duguin a terme a Mallorca. És una activitat que està ara començant, però sí que és nostra plana web, doncs, hi haurà, esperam que quinzenalment, doncs, totes les activitats que se vagin fent amb aquest sentit, perquè vosaltres hi pugueu accedir. Però no és
un club de lectura.
No és un club de lectura, ni va dirigit als nins. Això és molt important. El món dels nins, vull dir, hi ha mestres, hi ha docents, nosaltres el que fem és parlar amb els pares, i a través dels pares, evidentment, que això tot se'n descapen
cap als nins. Justament ara ho deies, no? També hi ha professors, també hi ha l'àmbit educatiu, perquè també és un pilar important per la dinamització de la lectura, no? Com està funcionant?
És importantíssim,
això?
Clar.
Però això, com està funcionant?
Estem parlant d'un tamboret de tres potes, no?
Com està funcionant a l'àmbit educatiu? Quina és la situació?
Hi ha de tot. Hi ha de tot, però la resposta sí que és molt positiva. Dins, o sigui, totes les àpimes que s'han adherit, els seus equips directius d'aquests centres col·laboren i estan, diguéssim, en concordança en tot allò que nosaltres proposam. La resposta i les ganes de fer coses és molt bona. I a més, bueno, fins i tot allò on no s'han adherit, sí que s'han posat en contacte amb altres professors en particular, per allò de dir, i què podríem fer? Perquè a tots els centres, vull dir, això està claríssim, al Manco hi ha una persona que sempre du escuquet de lo que és la lectura, la literatura, el tema de llegir a dins ell. Per tant, vull dir, ja n'hi ha per tot.
Incorporam a la nostra xerrada d'avui una persona que ens està escoltant fa una estoneta per telèfon, és en Joan Portell. Ell és pedagog, editor, escriptor, crític literari, a més és portaveu del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i coordina el programa de promoció lectora al municipi lector. Joan, benvingut.
Gràcies, bona tarda.
Estem molt contents que ens acompanyis avui en el nostre
programa,
on estem reflexionant sobre com crear futurs lectors. Hi ha un tema que jo enllaçaria amb el que ens estan comentant aquí les nostres convidades, na Catibel i na Marta, que ella és una iniciativa dels pares, de l'Associació de Pares i d'Alumnes, i ja que tenim algú que també és pedagog i que també escriu i coneix bé aquest àmbit literari de literatura infantil i juvenil, jo volia comentar-te: s'ha d'obligar a llegir a escola o a casa? És una cosa que hem d'obligar?
Home, no, perquè si hem arribat a l'obligació és que hem fet malament alguna cosa abans. Aquí crec que l'obligació, obligar una activitat que ha de ser plaent, ostres, no sé, és a dir, jo crec que si obliguéssim la gent a menjar llagosta probablement no en menjarien, no? Perquè només falta que t'obliguin una cosa per dir que no. El que passa que jo crec que aquí cal una reflexió a fons, una reflexió que ens porti a pensar que si hem arribat a un punt en el que hem d'obligar és que la cadena d'aquest camí cap a la lectura en algun moment determinat s'ha trencat, hi ha hagut algun salt que el lector aquest no ha pogut fer, i l'hem deixat a la bona de Déu, i aleshores com que l'hem deixat de la mà, i ha hagut un moment que s'hi ha posat en contra. Cal dir que hi ha etapes en la lectura, eh? I a l'adolescència, per simple contradicció a allò que li diuen els adults, hi ha molts joves adolescents que deixen de llegir. Però aquest no em semblaria el problema. Jo crec que feu bé de parlar amb pares, perquè a vegades en el tema de la lectura hem responsabilitzat excessivament l'escola, i l'escola li hem dotat gairebé de la màgia de el que seria de desenvolupar el gust per llegir. I aquest gust, aquestes ganes, aquesta voluntat d'acostar-se a la lectura d'una forma amable només es pot donar en un entorn plaent, un entorn proper, un entorn en el que l'efecte i la relació emocional sigui molt forta, i això amb 25 nens és impossible, i en canvi amb el propi fill això sí que és possible.
Clar, perquè, Joan, qui tria el que llegeixen els nins? Els nins o els pares? Perquè justament això és una cosa que na Rosa i jo comentàvem abans d'entrar a l'estudi, no? Perquè potser si els llibres se diguessin més, no?, fossin més relacionats amb els interessos dels nins, potser els animaríem un poc més a llegir.
Home, és que una cosa és llegir per plaer, per passar-s'ho bé, i una altra cosa és llegir per aprendre a llegir. Per aprendre a llegir, els mestres i professors han de demanar als nens que cada vegada pugin un nivell més al grau de dificultat, perquè així puguin acabar llegint tot el que vulguin, des d'una poesia de Canetti fins a un editorial del diari que sigui, no? És a dir, aquesta capacitat de lectura ha de ser plena. En canvi, a casa hem d'entendre que hi ha una altra activitat, ni podem dir el mateix nom, ni podem dir llegir, però és una altra activitat totalment diferent, en el qual el que interessa és establir el llibre com a baula per restablir relacions emocionals entre pares i fills. Quan aquesta baula hi és, els nens s'acosten a la lectura vist fins i tot des d'un altre punt de vista que no pas l'activitat pròpiament escolar. Malauradament, la lectura s'ha escolaritzat en excés, i això comporta que moltes vegades el nen, quan li diguis llegir, vol dir fer una activitat, fer una ressenya, fer un resum. I clar, si nosaltres els llibres que tenim a la tauleta de nit els haguéssim de resumir cada vegada que els acabem, jo crec que no llegiria mai.
Però de fet això és el que passa. Bé, puc parlar de l'experiència particular. La meva filla té 7 anys i cada setmana du un llibre que ha de comentar a casa. Sí. És un llibre, teòricament, ha de ser adequat perquè el agafa de la biblioteca de l'escola, però també les escoles tenen les limitacions.
L'agafa perquè ell vol, ella vol, l'agafa ell perquè ella vol, ella, o perquè li obliguen.
Ell ha d'agafar un llibre i llavors ella tria el que ella vol.
Que ella a casa també té llibres?
Sí, sí, té molt de llibres.
Doncs aleshores el que hauria de fer és llegir els de casa els que els agradin i els de l'escola que els agradin.
Hem de confessar que el que hem fet a vegades és que el llibre que hem duit de l'escola no ens ha agradat i l'hem canviat per un de casa.
El qui coneix més i millor la filla sou vosaltres, no pas el mestre. El mestre ja té prou dificultat de 25 alumnes que té a la classe com perquè a més els intenti enganxar en el gust de la lectura. Mira, estudis recents a nivell de l'hàbit lector mostren que els nens que en un entorn familiar és dèbil i els seus pares no són model lector tenen un 15% de possibilitats menys de ser lector que no pas aquells que a casa seva els han acostat a la lectura des d'un punt de vista lúdic, plaent, de compartir una estona abans d'anar a dormir. I això comporta que aquests nens també després tenen més dificultats en l'aprenentatge, tenen menys possibilitats d'arribar a uns nivells superiors d'estudi, i de manera que és una cadena que, si realment els governants que tenim fossin conscients de la feina, en comptes de vetllar perquè els nens a 6è sàpiguen matemàtiques, hauríem de vetllar perquè a P3 els seus pares els acostin a la lectura des d'un punt de vista del gust i de les ganes de llegir.
Aquí els representants de FAPA estan rient per la vagina, no?
Però riuen a favor, bé!
A favor, a favor, a favor. A favor.
És que en podem currículums i podem fer 1000 aprenentatges desenvolupats com vulguem, però és que si falla la lectura des d'un principi, després un problema de matemàtiques tampoc l'entendran, no? És una cadena en la qual l'aprenentatge, és a dir, l'autèntica revolució del PISA o del PIRLS, d'aquests informes que estan en boca de tothom, no rau en posar més hores de matemàtiques a 6è, sinó que l'autèntica revolució és fer que en les llars d'infants se'ls expliquin contes, se'ls acosti la lectura i detectar aquells nens en els que el seu entorn familiar això no es desenvoluparà. I aquí és on l'escola sí que ha de vetllar per l'equitat total de que els nens s'acostin en aquest entorn, que després els beneficiarà al llarg de tota la seva vida, perquè un nen que és lector és un nen que en el futur serà una persona adulta crítica, capaç de llegir el món, d'entendre'l, de criticar-lo i de posicionar-se davant d'aquest món. Quan una persona no li dona els hàbits lectors i la capacitat de poder llegir el món, en un futur serà desvalgut davant d'una factura de FedEx, davant d'una factura de Telefònica o davant de qualsevol altra cosa, fins i tot a l'hora de firmar una hipoteca. I estem creant gent que hem de tenir en compte de donar-los les eines, perquè el món cada vegada és més complicat, i si no els hi donem la lectura com a base, aleshores anirem desvalguts.
No hi ha massa producció, Joan? Què trobes? Perquè ara mateix un va a una llibreria especialitzada i hi ha cada mes un munt de llibres nous per edats molt diverses, de característiques molt diverses. No n'hi ha massa?
Sí, però d'aquests n'hi ha de bons, de dolents, i que més voldria que no els haguessin ni publicat. Jo som editor, eh? Amb això et puc dir el què, no? És a dir, aquí, per sort, hi ha mediadors. El Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil fem crítica literària periòdicament, i allà els pares que vulguin poden consultar llibres bons que de garantia demostrada, perquè la gent està formada, els crítics que formem part de l'equip. A part d'això, el bibliotecari corresponent és una persona que segur que s'informa i té els hàbits per poder-lo fer de mediador com Déu mana. O el mateix llibreter. Els llibreters, pensem que l'any passat, el 2014, el gènere que es va publicar amb més títols va ser infantil i juvenil. Per què? Perquè s'està convertint en valor refugi del món editorial, i perquè saben que els pares cada vegada estan més preocupats perquè els seus fills llegeixin també, i cada vegada es publica més. Però també et dic això, es publica de bo, de dolent, i que de coses que més valdria que no existissin.
Joan Portell, gràcies per participar en aquest programa.
A vosaltres per haver-me convidat.
I doncs justament comentàvem aquesta quantitat de llibres infantils i juvenils que hi ha a les llibreries, que es publica molt d'aquest gènere. Si vols anar fins a la llibreria Baobab, especialitzada justament en llibres infantils i juvenils, i Cati Marquès, que està al capdavant d'aquesta llibreria, ja ens escolta. Cati, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Cati, els llibres que compren, els compren majoritàriament pares, mares? Compren bé? Els assessorau suficientment? Saben que compren?
Pues venen molt desorientats. Venen un pare o una mare, ve un predí, una predina, qualcú que vulgui fer un regal a un nin, i sempre te demanen, vull un llibre per un nin de tal edat o tal altra. I nosaltres el que intentem és assessorar, en el mateix temps que li demanem un poquet com és el nin, què és el que li agrada, quines són les seves aficions, perquè clar, han de triar un llibre que sigui adequat en el nin.
I quin és l'error més comú que se comet a l'hora de regalar un llibre per un infant?
Jo crec que obligar no és bo. I de totes maneres també el que és triar un poquet sense conèixer el nin. Conèixer un poquet el gust del nin, perquè a vegades triem llibres que són totalment contraris a el que al nin li agrada. O sigui, si a una nina li agraden les princeses, li agraden les princeses. I hem de triar, pues, o si a un nin li agraden les princeses igualment.
I que difícil, Cati, triar, perquè ara ho comentàvem amb en Joan i ho comentàvem també amb els nostres convidats. Hi ha una producció extensíssima, cada dos per tres surten llibres nous, cada nina és un món, cada pare que està despistat. Com se fa tot això?
Sí, en principi hi ha un parell de llibres que són super recomanables i que són un poquet tots els guts i que a tothom li agraden, i aquests són els que fan com a, diguéssim, un fons de biblioteca. I després estan ja els més particulars per un tema concret o per un cas concret d'un nen en particular, que li agradi, pues, els animals, o li agradin els dinosaures, o li agradin una cosa específica. Però sempre trobam un llibre que mos agradi tots.
I un llibre que serveixi per regalar qualsevol infant a partir d'una edat que ja comença a llegir per ell tot sol, que sempre triomfa i que saps que si el recomanes sempre anirà bé, quin seria?
Pues és que n'hi ha molts, hi ha un parell. A lo millor ara mateix un que funciona molt per infantil, per exemple, és el Monstre de Colors. Ara que està funcionant tant el tema de les emocions i d'explicar un poquet com gestionar les emocions, aquest és un llibre que està bé. Ara mateix jo crec que duen 10.000 exemplars venuts, és un best-seller dins la literatura infantil ara mateix. I crec que és un llibre que funciona per tots, perquè tots estem emocionats i tots tenim emocions tristes, alegres. És un poquet per aprendre a distingir un poquet quan tenim rabi, i ara un poquet estan, pues, de moda, tant en tema de professorat, mestres, centres educatius, com a pares que estan preocupats per aquest tema. I jo crec que a les nins, pues, també li agrada conèixer un poc quines són les coses que li fan plorar, o quines són les coses que li fan riure.
Idò, Cati Marquès, de la llibreria Baobab, ens quedam amb aquesta recomanació, el Monstre de Colors. Gràcies.
A tu.
Adéu.
Adéu.
I si vols, Rosa, en podem fer una altra, nosaltres, de recomanació des d'aquí. El Premi Nobel Patrick Modiano té un llibre, Catherine, que indaga sobre el passat i l'absència en aquesta novel·la i que ara s'acaba de tornar a reeditar per Blackie Books amb una sèrie d'imatges també amb dibuixos de Sempé. És una història que jo m'agrada especialment i va una mica sobre una nina amb ulleres que viu tota sola a París amb el seu pare des que la seva mare, una ballarina sense molt d'èxit, els va deixar per instal·lar-se a Nova York. I bé, en aquesta història, no, la nina se'n va donant que potser la vida sigui un poc dura, però Catherine té amb el seu pare una cosa que comparteix. Saps quina és?
No.
Bé, el seu pare també porta ulleres i, per tant, tenen una doble visió del món, la visió real i una altra suau, i ara llegeixo textualment, i que acaricia, no, com un gran coixí, no? I quan tots dos es lleven les ulleres, aleshores el temps es deté, i tot està en ordre.
I de si t'apareix, podríem acabar amb un petit fragmentat d'aquesta obra.
Que ja saps que jo m'agrada.
I llavors li agraïm a Marta i a Cati Bel que mos hagin acompanyat, hagin compartit aquest temps. Marta, digues.
Jo, bé, que hagi sentit el meu nom i no m'hagi sentit xerrant, no deu estar entenguent res. Però jo volia acabar perquè crec que al final crec que hem xerrat, tenim un poc la mateixa fita, és que jo crec que llegir ens fa lliures. I és molt important llegir, perquè aprens i saber et fa lliure.
I tot, des d'aquí ens encanta, no?, ajudar a fer un poquet més lliures la gent, sobretot que ens escolta, i qui vulgui.
I per entrar en ganes a la gent que llegeixis aquest llibre, Catherine, de Patrick Modiano, llegim un petit fragment del principi i acabam aquesta primera part del Flames a la fosca d'avui. Me acuerdo de mi primera academia de ballet. Papá había buscado una en el mismo barrio, en la calle Maubec. Nuestra profesora, Madame Galina Dismailova, se dirigió a mí. Tendrás que bailar sin gafas. Al principio sentía envidia de mis compañeras porque no llevaban gafas. Para ellas todo era sencillo, pero cuando lo pensé, se me ocurrió que yo tenía una ventaja, la de vivir en dos mundos diferentes, según llevara puestas mis gafas o no.
Ràdio Autonòmica de les Illes Balears.
Anem, primer va ser les 10 de la nit.
Sí.
Llavors és a les 11.
Uh-huh.
I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Arita, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
I aquesta setmana anem fins a la capital de Llevant, a Manacor, i allà parlam amb Fausto Puerto, de Món de Llibres. Bon vespre.
Hola, bon vespre, com anem?
Bon vespre i benvingut a Flames a la fosca. Avui ens recomanes Mentre el llop encara l'ani, del vinissalamer Jaume Pons Lladó, Premi Ciutat de Manacor 2014. Fausto, conta'ns un poc, per què recomanes als oients aquest llibre?
Bueno, principalment ho recomanem per dos motius. Primer perquè és un molt bon llibre, és un llibre d'aventures que jo considero que pot agradar a tothom en general, i està molt ben escrit. Llavors també ho recomanem perquè ha guanyat molt merescudament la ciutat de Manacor d'enguany, i en tercer lloc perquè vam editar nosaltres amb molta feina per part nostra i de part de l'autor, i considerem que ha quedat, tot plegat ha quedat molt bé.
És una novel·la que està ambientada en el segle XVI, però és una novel·la històrica, una novel·la d'aventures, què és?
I jo crec que és una novel·la, és un pot de tot, és una novel·la històrica, lo primer, però no deixa de ser una novel·la d'aventures una novel·la d'intriga, una novel·la d'amor, és a dir, ja toca molt de punts la novel·la. I bueno, crec que la podríem considerar una novel·la molt global en el que se refereix aquí a Mallorca. Vull dir que en aquest tipus de novel·les, sobretot basades en aquesta època, a finals del segle XVI, no hi ha molta literatura, i crec que de ses poques novel·les que estan ambientades en aquesta època.
Mm-hmm. A banda de tot això, no, d'aquests fets reals, d'acció, d'aventures, d'amor, també hi ha una certa crítica social.
Sí, perquè de fet ens trobem que hi ha una sèrie de personatges que semblen gànsters d'avui en dia, o corruptes d'avui en dia, i que això passi a Mallorca del segle XVI, bueno, és molt irònic, perquè veiem que avui en dia, en el fons, no han canviat tant les coses, i és que tenen el poder, segueixen fent el mateix que feien un temps.
I a més, també afronta una qüestió que sovint no s'ha parlat massa a Mallorca, que és l'existència dels esclaus, l'esclavatge.
També, això és una cosa que, a part de tot, jo he après moltes coses que no sabia llegint el llibre, perquè també retrata una Mallorca molt violenta, que pareix treta d'una novel·la de Martin, de Joc de Trons, o una sèrie de factors que m'han sobtat molt.
I quina rebuda està tenint per part dels vostres clients?
Aquí a Manacor ha tingut molt d'èxit. La novel·la s'ha venut molt, sobretot per les festes, i llavors s'ha començat a córrer molt el boca a orella, i bueno, la gent la compra per regalar i per recomanar, se recomana molt.
Uh-huh. I Fausto, com és aquesta feina més d'editorial que feis?
Bueno, és una feina que vam començar fa un parell d'anys editant, en si idea d'editar un llibre cada any, i res, i així ho vàrem fer durant uns anys, fins que fa dos anys me'l vàrem proposar si voldríem editar el Premi Ciutat de Manacor. Vàrem dir que sí, i això suposava editar quatre llibres cada any, més un que solem editar nosaltres, i bueno, al final ha estat tota una experiència, de ser que estem molt contents.
Esperem que la cosa continuï, perquè en una època de crisi com aquesta, que atrevir-se a afrontar aquesta tasca
editorial,
Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que sí, és difícil, però bueno, han comptat, en quant sobretot en la ciutat de Manacor, tenim una ajuda de l'Ajuntament, que no mos ho cobreix tot, però que sí que mos ajuda a poder-ho editar, i llavors pues, també depèn de lo que se vengui i tal, en fi, i els altres llibres que editem per nostre compte, pues, sí, s'ha de col·locar molt bé, i en fi. Però bueno, jo sempre penso que val més fer poc i bo que molt i dolent, i això és el que intentem.
Molt bé, i parlàvem de Mentre el Llop Encara l'Ani, del Vini Salamé, Jaume Pons Lledó, guanyador d'aquest Premi Ciutat de Manacor 2014, que s'ha editat des de Mont de Llibres, i que ens ha comentat precisament el propietari de Mont de Llibres, que és Fausto Puerto, que avui ens ha fet la recomanació d'un llibre ambientat en el segle XVI a Mallorca, on trobam violència, aventures, amor, esclaus, bandolers, una miqueta de tot. Fausto, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Fins una altra.
Gràcies.
Adéu.
IB3 Ràdio.
És la banda sonora de la pel·lícula Blade Runner, dirigida per Ridley Scott el 1982, la pel·lícula de la qual parlarem aquesta setmana a Literatura amb Crispetes. El film es basa en la novel·la Somien els androides amb ovelles elèctriques, de Philip Dick, publicada el 1968. Es tracta d'un dels films de ciència-ficció més importants de la història i que forma part de les pel·lícules de culte d'aquest gènere.
I comença així.
A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro.
Carlos Fernández, de Cine Ciutat, ja és als estudis d'IV3. Bon vespre.
Hola, bona nit.
Carlos, explica'ns un poc per què has escollit aquesta pel·lícula, perquè escoltàvem just com comença i el punt de partida ja posa sobre la taula el seu fil argumental.
Sí, bueno, pues la he escogido un poco porque, bueno, creo que es una...
A mí me encanta.
Sí, principalmente también porque es una de mis películas favoritas y luego porque, bueno, creo que es una película que refleja muy bien el hecho de que las adaptaciones, sin ser fieles, pueden ser muy buenas adaptaciones y conseguir, bueno, películas que pasan a la historia, como es en este caso, y convertirse en clásicos.
Porque aquí una de esas clauses es que no es fidel en el libro.
No, no, realmente lo que adapta es lo que es el ambiente un poco de la novela, coge unos cuantos personajes, pero ni los personajes son totalmente fieles, sino que el nombre, un poco la ocupación y tal, y luego la película pues tira por otros derroteros que al final pues lo que hacen un poco es que se complementa, ¿no? El propio Philip K. Dick, cuando vio parte de la película, decía que lo bueno de la película es que eran complementarias, ¿no? con la novela, aunque tuviesen esos puntos que no coincidían o que incluso se contradecían unas a otras, una, la que es la película.
Si vols, conta'ns una mica la història, no? Supos que els oients, molts d'ells, ja hauran vist aquesta pel·lícula, Blade Runner, perquè és un clàssic, però conta'ns una mica de què va aquesta història i sobretot una mica quines diferències hi ha entre el llibre i l'adaptació cinematogràfica.
Vale, bueno, principalmente lo que es la película es una historia que bebe de lo que es el cine negro de los años 40. Básicamente es un inspector retirado, en este caso un cazarrecompensas, ex policía que se dedica a cazarrecompensas y que recibe como un último caso, ¿no? Y bueno, en este caso es dar caza a cuatro replicantes que han vuelto a la Tierra después del problema, bueno, lo que hemos escuchado al inicio. Y bueno, realmente es tenemos todo lo que es, todos los elementos del cine clásico de los años, del cine negro de los años 40-50. Tenemos la femme fatal, el malo característico.
Es antihéroe.
Sí, ¿no? Exacto.
Que es un héroe, pero no del todo.
Sí, tiene su lado oscuro. Y bueno, básicamente es eso, es el resolver un caso con una historia de amor por medio.
Entremig, estranya, sí. Curiosa, sí. No? Harrison Ford és un dels protagonistes d'aquesta història. Potser podien sentir un altre fragment que té molt a veure amb aquesta relació.
Exacte,
que s'estableix.
Amb aquesta relació, i també ens ajudarà una mica a comentar alguns dels elements entre el llibre i pel·lícula.
¿Le gusta nuestro amor?
¿Es artificial?
Naturalmente.
Debe ser cara.
Mucho. Me llamo Rachel.
Decker.
Parece que piensa usted que nuestro trabajo no es un beneficio para la gente.
Los replicantes son como cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio o un peligro. Si son un beneficio, no es asunto mío.
¿Puedo hacerle una pregunta personal?
Claro.
¿Retirado a un humano por error?
No.
En su posición eso es un riesgo.
¿Esto va a ser un test de empatía? Dilatación capilar por las así llamadas respuestas ruborizantes. Fluctuación de la pupila. Dilatación involuntaria del iris.
Aquesta pel·lícula té una cosa, t'ha d'agradar la ciència-ficció, no? Perquè, que clar, t'han d'agradar els robots, t'ha d'agradar el fet de plantejar-se escenaris un poc que et sorprenés, però així tot, encara que no t'agradi la ciència-ficció, Carlos, no sé què penses, però és una història molt ben contada.
Sí, yo creo que es una historia muy potente y que realmente, bueno, si eres fan de la ciencia ficción, pues entras un poco más fácil en lo que es el juego que propone la película, pero creo que tiene todos los elementos para gustar a más público, ¿no? Bueno, empezando por lo que es el punto de partida, que creo que realmente es una historia policíaca que podría ser futuro, sí, o podría ser en el día de hoy. Y luego, pues creo que eso, que tanto el desarrollo de los personajes como el hecho de que todos los personajes sean tan carismáticos hace que también conectes mucho más rápido con la película.
I qualsevol ara, aquesta pel·lícula, com la veiem? ha superat bé espais d'estès.
Perquè jo m'agradaria recordar que una mica està ambientada en el 2019, no?
Sí.
Ja no falta tant per, aquesta, per aquest futur.
No. Una de les coses curioses és la, dentro de l'adaptació, la novel·la és del 68 i estava ambientada en el 92, la peli és del 82 i està ambientada en el 2019 i bueno, en ambos casos vemos que creo que el futuro no va a ser así, o corremos mucho o ese tipo de ciudades y el futuro que nos plantean no lo vamos a tener. Pero sí, yo creo que sobre todo la mayor diferencia en lo que es la adaptación de la novela y la película es un poco en el tono. El tono de la novela es más filosófico y al final pues la película sí que tiene esa desazón de los personajes, del miedo a morir, del paso del tiempo, pero al fin y al cabo... tiene el ritmo, para mí es bastante entretenida, teniendo un ritmo que es pausado y tal, creo que es bastante entretenida y todo lo que nos cuentan, todas las escenas, tienen un porqué, ¿no?
I diries, Carlos, que ha superat bé Espars d'Estès. Si ara la veiem ara amb uns ulls de l'any 2015, molt a prop de que arribis el moment en què està ambientada la pel·lícula, se veu bé aquesta pel·lícula? Perquè, clar, és que ara estem acostumats a superproduccions amb grans efectes especials que tot ho fan increïble.
Sí, bueno, yo la he revisado para poder hablar un poco de ella, teniéndola fresca y tal. La verdad que la peli, tanto los efectos especiales como, ya te digo, el ritmo de la historia se mantiene muy bien, lo que es el paso del tiempo. Además, la película ha sufrido un montón de montajes y remontajes.
Eso, sí.
Y bueno, el último es del 2007, que es el, ya ha dicho Ridley Scott, que es el último, que ya nos podemos quedar tranquilos, y creo que la verdad que es el corte, bueno, la propia peli es el final cut, es el corte final y es el que realmente sí que todavía tiene ese punto de darle el... De fer la redonda.
A més, Carlos, a més de ser una pel·lícula que s'ha anat enriquint, no?, cada nova versió, també, si no m'equivoco, va ser una de les primeres llançades en format DVD.
Sí, bueno, el Ridley Scott sempre és de los primeros que se asuma a tot lo que són los avances tecnològics i tal, y bueno, fue de las primeras en lanzarse el Laserdisc, aquello que no funcionó, luego ha sido de las primeras en lanzarse en DVD, y con cada lanzamiento ha habido un remontaje, ja sea con el beneplàcito de Ridley Scott o no.
I de fet han duit un exemple per poder parlar d'aquesta qüestió desmuntatge, un fragment d'aquesta pel·lícula que precisament mos ajuda a entendre una miqueta de què va tota aquesta història, perquè és un moment en què se parla de la possibilitat de fugir. Mos explicava en Carlos que hi ha molt de muntatges, fins a 7 muntatges d'aquesta pel·lícula, i se parla d'un dels primers finals de la pel·lícula, perquè una de les qüestions són els finals.
Sí, una de les qüestions és el final, i bueno, tenemos por una parte el final feliz que impuso la productora en las primeras versiones, y luego a partir de 1992 ya Ridley Scott tomó un poco el mando y puso el final ese un poco más melancólico.
¿Y si me fuera al norte? ¿Si desapareciera? ¿Vendrías tras de mí? ¿Me darías caza? No lo haría. Te debo la vida. Pero puede... que alguien lo hiciera.
Te deixa aquesta intrigueta, aquesta cosa en el cos. Un bon moment després d'ara. Ara quan tu, en Carlos, comentant d'aquesta pel·lícula, a mi m'ha fet ganes de tornar-la a veure.
De fet, Blade Runner va rebre crítiques contradictòries per part de la premsa especialitzada i Carlos, costa de creure, però la pel·lícula no va obtenir bons resultats de taquilla als cinemes nord-americans.
No, además con los primeros montajes de la peli que se mostraron, las críticas fueron muy negativas, el público decía que no entendía la pel·lícula. Y muchos de los cambios que se hicieron después, como durante los primeros montajes, añadir una voz en off que explicaba la película, el hecho de tener el final feliz, que siempre se habla de la posibilidad de huir de los personajes, y en los dos primeros montajes esa posibilidad de huir se veía, no así como los montajes finales en que no está. Y ha sido con el paso del tiempo en que Blade Runner se ha convertido en la película de culto que fue, con el estreno en Europa, que realmente es donde se le dio donde empezó a subir la popularidad, ¿no?
I Carlos, ja per acabar, aquesta pel·lícula ha influenciat altres pel·lícules després?
Sí, realmente, o sea, Blade Runner es como un punto de partida de la ciencia ficción desde su estreno para adelante. Incluso películas que se estrenan hoy en día tienen ese aspecto en lo que es el vestuario, el arte, los diseños de decorados y tal. Por ejemplo, la última de Antonio Banderas, de Autómata, todo lo que es los decorados, las ciudades y tal, beben mucho de lo que es Blade Runner.
I d'allò ho sap Rosa. Podem tornar a veure Blade Runner.
Ara mateix, podem partir, anem a veure la pel·lícula i
tens tota
la recuperem.
Setmana, perquè ja saps que fins la setmana que ve que tornem a parlar amb aquesta bona gent de Cine Ciutat que ens apropi una altra pel·lícula basada en qualque llibre, tens temps per mirar-la.
I de sí, Carlos Fernández, moltes gràcies.
Gràcies, fins la setmana que ve. Adéu.
Flames a la fosca. IB3 Ràdio. Atenció. Pregunta.
Quina va ser la primera cançó que es va emetre en el període en proves?
La resposta en uns minuts.
Maria, creus que hi ha més sensibilitat amb aquests temes o encara tenim una mentalitat arcaica?
Home, Joan Guillem, jo diria que hem evolucionat, però encara hi ha molt de desconeixement i molt de mites falsos que mos envolten.
No pot ser això, Maria, no pot ser. Un tema ocult en aquestes alçades de vida. Jo crec que ho hem d'arreglar de qualque manera, no trobes?
Ves, anem a ser clars.
No apaguis el llum. Dijous a les 11 del vespre a IB3 Ràdio amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume.
Quina va ser la primera cançó que es va emetre en el període en proves?
A les 0 hores del 31 de desembre de 2005, les veus de Guillem Mora i Maria Longa anunciaven l'inici de les emissions en proves d'IB3 Ràdio. La cançó triada per començar va ser Radio Gaga, de Queen. La segona, Gràcies per sa ràdio, de Tomeu Penya.
Mos preparant per començar. Neix IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Emissió en proves.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
La setmana passada, en aquest programa, el Cercle Poètic, el poeta Pere Joan Martorell convidava a participar el santanyiner Antoni Vidal Ferrando, i ja el tenim amb nosaltres. Bon vespre.
Bon vespre.
De quin poeta, de quin autor ens parlaràs avui, Antoni?
Jo volia parlar d'en Jaume Pomar.
I han triat aquesta música precisament perquè Antoni Vidal Ferrando mos va dir que li agradaria en Jaume Pomar, no és vera?
Sí, en Jaume sabia tocar el piano i la tocava moltes vegades en el bar Brussel·les. El que jo no li faig sentir tocar mai en aquell moment que conten que ell la tocava tant. Sí.
Toni, aquest autor, en Jaume Pomar, és una persona que tu conegueres de prop, que era amic teu, que no fa gaire ens va deixar. Com el descriuries com a escriptor?
Mira, en Jaume Pomar era un escriptor, en tots els sentits de la paraula, però jo crec que essencialment era un poeta. I era, feia una poesia sense trampa, feia una poesia que brillava per la seva sinceritat i per la seva qualitat. I es parlava essencialment de la seva problemàtica existencial. Te puc matisar, si vols, de més coses que parlava en el seu poema.
Parlava de coses molt...
Però jo crec que potser va ser un dels darrers exemplars d'això que en deien poetes maleïts.
També per la personalitat que tenia, també.
Per la personalitat. Gent incompresa, bohèmia, que prescindeix de convencionalismes, una mica aquesta figura.
Ens podries llegir algun fragment d'en Jaume Pomar?
Sí. Per exemple, un poema de Frontissa, no sé si serà massa llarg, no és molt llarg, però bueno, jo te'l llegiré. És un llibre, Frontissa, que va escriure de poemes en prosa i poemes visuals. I en Jim Ferrer diu que és el seu millor llibre. Jo crec que també. I te puc llegir un fragment.
Molt bé.
Diu així: raïm barat abans d'arribar al cup, que el sigui per la ràbia. Raïm que no serà pansa ni malvasia. Aquest sol sempre crema i temem la humitat depredadora. Al meu país la pluja no sap ploure. Tornaré a demanar l'aigua clara de setembre, la carícia del vent, la febre paivegada. Tornaré a ser feliç malgrat les veus de totes les humènides. Oh, tu tingues pietat. Trepitjaré esfòdels i roselles en el meu camp de mosafat. Tornen de molt enrere la por i la nostàlgia. Torna la por de la nostàlgia i la por de la por de la nostàlgia. La mort no redimeix ni purifica.
Aquest ha estat el fragment del poema que avui ens ha llegit Antoni Vidal Ferrando per recordar en Jaume Pomar, que ha estat el personatge, l'autor que ell ha triat per comentar aquesta setmana.
A més de molt fidel a la poesia, també va ser un dels principals estudiosos de Llorenç Vilallonga, veritat?
Sí, Pomar sabia molt de Llorenç Vilallonga, el havia conegut personalment, tenia els seus arxius, i va treballar molt la figura de Llorenç Vilallonga. Precisament jo me'n record una temporada quan escrivia La raó i el meu dret, ell tenia Santanyí amb una parella seva que anomia Carme, tenien un xaletet llogat a fora vila en el Llombàs i venien cada setmana i me duia sempre els originals perquè jo els he dit i ho vaig viure molt així com va anar ell creant aquest llibre.
En d'acabar, Toni, ens quedarà pendent moltes coses de parlar tant de sobre d'Antoni Vidal Ferrando, que un dia el convidarem en aquest programa, com també d'en Jaume Pomar, però te queda una cosa pendent, que és reptar un altre poeta, un altre escriptor per la setmana que ve. A qui convides a participar?
Bé, jo convidaria en Bernat Nadal.
Molt bé, i de li traslladaran la convidada.
La farem extensiva. Gràcies, Antoni Vidal Ferrando, per participar a Flames a la Fosca.
Gràcies a vosaltres.
Bon vespre. Adéu.
Avui acabam el nostre programa de Flames a la Fosca amb una visió musical de la poesia d'en Elsa Mora, que és una miqueta diferent de l'habitual, perquè realment en Miguel Poveda té un estil molt distint en el d'aquest poeta mallorquí, i hem volgut que avui aquest invertit de cos i ànima del disc Desglàs de Miguel Poveda sigui encarregat de tancar aquest programa.
I ho deixem aquí, tornem a Flames a la Fosca la setmana que ve, dimarts, a partir de les 11 del vespre. Bona setmana!
Adéu!
Jo, l'invertit de cos i d'ànima, jo, jo que he estat el vici privat d'algun prosa, el caprici dels qui saben parlar i un signe del notar. Xampany, no he de mereixer xampany quan morir. Serà de nit dins d'un local de joc o dins d'un tren descarrilat o al si de Doris d'algun país. Pobre, 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 breus de premsa que informen de certs accidents domèstics i el gas, la flama, un
tormenta d'escuit. I un altre fill de puta sent pel cel. Serà de nit dins d'un local de joc o dins d'un tren descarrilat o al si de toris d'algun país pobre, 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 pobre,